1, 2, 3, 4.
No som foodies. Pep Noguer i Paula Molés.
Paula Molés, bon dia.
Bon dia,
Pep
bon dia.
Noguer, bon dia.
Ah, Maria, què tal?
Què cantes?
Mira, és que m'agrada aquesta
sintonia. Música.
Tan, 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 tan.
Però t'agrada més l'altra, no? La de després?
També, també.
Totes.
Totes, totes. Sí, totes. Totes estan bé. Clar que sí, cadascun al seu moment.
Els diumenges al matí a aquesta hora saludem sempre algú matiner i treballador com nosaltres. Michael Gómez, bon dia.
Sí, hola, molt bon
com
dia.
Com estàs?
Doncs pues bé, aquí anar pasturant amb les ovelles de molt de matí.
El Michael Gómez és propietari de l'hotel-restaurant Cala Jóncols, a Roses, i també una de les poques persones que fa vi subaquàtic. Què és això del vi subaquàtic?
Correcte, això fa, bueno, va sortir fa 10 anys, vam tenir una idea boja de posar les ampolles a sota de l'aigua i bueno, fer una criança diferent a la que estem acostumats.
Per tant, sí. Vi de sota de l'aigua.
Correcte, sí. Sí,
però,
sí.
Escolta'm, aquest vi el fas amb aquestes vinyes que teniu aquí abans d'arribar a la cala?
Bueno, aquest any serà la primera vegada que fem la criança subaquàtica del nostre vi, però abans hem fet unes altres denominacions d'origen, fa 10 anys ja, i hem utilitzat-les per començar el projecte aquest nou d'envellir o criança subaquàtica, sí. Mm.
Perquè jo tinc entès, tu em corregeixes si no és veritat, que us ha sortit competència al País Basc, però no sé si podríem dir que vau ser els primers d'Europa o fins i tot del món en fer això de vi subaquàtic, sí?
Bueno, nosaltres hem anat mirant altra gent que l'antiguitat d'altra gent que ho ha anat fent i tal, i bueno, crec molt que sí, som uns dels primers, segur, ja et dic, fa 10 anys ben bons que ja ho fem, que vam tenir aquesta idea boja.
I quina idiosincràsia li dona? És a dir, quina diferència hi ha entre posar les ampolles, no sé què, a on les poseu, a 15 metres, a 10?
Les ampolles es posen a 17 metres, uh-huh. I hem tingut diversos projectes, però vam començar a deixar-les 9 metres de criança, hem provat l'any passat de fer-les 18, i ara el projecte nou estarà en 6 mesos.
Clar, però amb què es nota que aquest vi ha estat sota l'aigua, quan el tastes?
Exacte, a nivell de tast.
El nivell de tast, que té un major volum i frescor en boca, la sedositat augmenta, diguéssim, i equilibra una mica l'acidesa d'aquest vi, el fa una mica més suau, una mica, per fer un resum d'això. Mm.
Ara per ara jo crec que les úniques persones que el poden tastar són la gent que ve al vostre hotel i restaurant, Encantés, i també el podrem comprar a la web, però poca cosa més, no?
Poqueta cosa més, sí. Nosaltres ho fem així, sí, al restaurant, botiga online...
Ara. Aquí, a la terrassa. Clar, ara no sé si diré una cosa que no puc dir. Però a la terrassa d'aquí Cala Jóncols, ho dic a meu baixa, que no ens senti gaire en Guillem, perquè si no, avui al vespre el tens aquí amb la furgoneta, perquè estàs en un dels llocs més idíl·lics de la Costa Brava.
No m'ho diguis dues vegades, eh?
Jo avui, si vinc al migdia, em puc prendre aquest vi aquí a la terrassa de Cala Jóncols, aquí al costat de les pedres?
I tant, te'l podries prendre amb molt de carinyo i amor, amb una miqueta de tramuntana, i faltaria més, home. T'esperaríem amb els braços ben oberts.
Sí. Doncs espereu, perquè vindrem.
I un arrosset d'aquells, eh? I uns calamars, també.
No us faltarà de res.
Vinga, que el Guillem ha d'acabar el programa.
Jo vaig arrencant la furgoneta
i
vaig venir cap aquí. Michael Gómez, bona feina i bon dia, bon diumenge.
Moltes gràcies.
Vagi bé.
Bon dia. Adéu.
Aquesta és la que m'agrada a mi, aquesta sintonia, Pep. I justament d'això anirà avui,
sí,
de sintonies, de música i de la relació que tenen la música i el menjar, Paula.
Sí, perquè en tenen i molta, això de que la cuina s'hagi relacionat abans amb altres disciplines ja ho havíem vist, però aquesta relació entre cuina i música, home, la veritat, a mi si m'ho dius així d'entrada et diré poca cosa.
Què dius?
Allò que quan et poses a cuinar, engegues la...
Sí, home, quan entres a una música, per exemple, podríem dir que la banda sonora d'una cuina és molt fantàstica, però bé, hi ha una persona molt culta, no?, que ens ha il·lustrat frustrat, perquè en principi, això d'entrada, no ho sé jo, eh? Fem primer les presentacions, si us sembla. Sí. Parlem de Jaume Viernés, que és aquesta persona sàvia que dèiem, no? que just ha fet un llibre sobre aquesta relació entre cuina i música. Ell és cuiner, però sobretot és estudiós dels costums, de les tradicions, va treballar al Bulli, a la cuina, al taller d'investigació, després ha sigut cap de cuina de la Fundació Alícia, i ara que publica un llibre va, i el Jaume Viernés se'n va als Estats Units, imagina't, amb un projecte, per cert, interessantíssim, que és obrir una mena de Fundació Alícia al vell mig de Manhattan. Una cosa, li haurem de seguir la pista a veure què fer. Però bé, tornem a això de la cuina i de la música, perquè el llibre, com dèiem, es titula, que el títol, diguéssim, més explícit no pot ser, quina relació hi ha entre els macarrons amb formatge i Beethoven.
Caram.
Està publicat per Rosa dels Vents i hem fet això, hem trucat al senyor Jaume Viernés a Nova York, a ell que és aficionat a la música i professional de la cuina, i li hem, diguéssim, preguntat com té aquesta relació. Una cosa, per cert, ell parla d'alta cuina i parla d'alta música, però Viernés insisteix que l'alta cuina i també l'alta música venen de la cuina i de la música popular.
Que l'alta cuina neix al mateix moment que la cuina tradicional. És igual d'antiga, perquè és una tradició que ve des de les primeres comunitats humanes, des del principi de la civilització, hi havia una cuina del dia a dia. I després hi havia una altra cuina, que era la del xaman de la tribu, la del bruixot, que era una cuina cerimonial, era una cuina de pensament màgica. D'aquí ve Ferran Adrià, i Joan Roca, i Carme Ruscalleda, per línia directa. I amb l'alta música igual, l'alta música és una música que té unes aspiracions més enllà d'entretenir o de fer passar una bona estona o de fer ballar.
Venen dels xamans, Ferran Adrià, Ruscalleda,
imagina't,
Roca...
D'aquella cuina que sortia del dia a dia, de la cosa única i merament de nutrir, no? Una mica més enllà, anar una mica més enllà, no?
Clar, és que aquí hi ha una cosa, i és, quina relació té la música amb la cuina, o sigui, la gastronomia, i l'altra, cuinar. Perquè, per exemple, a mi m'agrada molt la cançó de Chocolat quan tallo ceba. Saps?
Només quan talla ceba.
Clar, quan talla ceba. No. És a dir, et dona ritme. La música et dona ritme. I tu te'n vas a un restaurant i depèn de quina música hi ha, t'agradarà o no.
Això és un tema molt interessant, també. Hi ha restaurants que tenen bona música, mala música o silenci.
O silenci, escolta, el silenci està molt bé, sí. La música és un art, això ho sabem, és un moviment creatiu de primer ordre, i la cuina també, i com dèiem, doncs s'entrelliguen en aquest llibre, ara ho descobrirem, curiositats, històries, receptes, de tot.
Doncs comencem a escoltar música,
comencem,
no?
Comencem.
Vinga, som-hi. I ens en anem enrere, eh?
Ens en anem enrere. Aquesta cançó no seria precisament per ballar. El Pep, de moment, està quiet.
Sí.
És una folia interpretada per Jordi Savall i estem això, enrere. Això és música antiga, és un tema musical d'origen popular que remunta al segle XVI i això podríem dir que és un greatest hits de la història de la música, eh? Per què? Perquè es va escampar, diu i explica Jaume Viernés, arreu del món, pel Renaixement i pel Barroc, amb tota mena de variacions, és a dir, utilitzar-lo com una base sobre la qual anar-li afegint coses i posar coses i anar construint una música sobre la qual tu podies improvisar, no?
Clar.
I a mi m'encanta, perquè Jaume Viernés relaciona la folia amb la paella.
La paella com a exemple de la cuina tradicional en general, val? Perquè la cuina tradicional no té receptes. A cada casa i a cada lloc, i cada dia es feia d'una manera diferent, segurament. I la paella, no hi ha una recepta de la paella. La paella és una base per improvisar. És la meva reivindicació per aquelles persones que creuen que la cuina tradicional es pot tancar dintre una capsa, no? I dir, no, és que la paella autèntica es fa amb garrofó, pollastre, tal, carxofa, i... Si algú posa xoriço a la paella, benvingut sigui, si li agrada i li agrada amb els seus comensals.
Quina cara que fas, Paula?
Alerta. No, jo soc valenciana i ja li dic que li he d'agrair aquest capítol a Jaume Viernés perquè, diguem-ho bé, si us plau, la paella, efectivament, no com una recepta tancada, sinó com un concepte,
exacte,
no?, sobre el qual li podem posar el que vulguem.
Sí. Però tu no ets d'aquests valencians, que és això que feu aquí dalt,
no
és paella, això és arròs, amb coses.
No, però digue-li, si tu fas un arròs sec i solt, que és la definició d'una paella, un arròs sec i solt en una paella, com a l'estri de la paella, bé, doncs a casa meva...
Amb gambes.
A València, jo ja sé com la farem, ja m'entenc jo amb la meva mare quan li dic que anem a fer una paella, i tu segurament amb els teus amics, no? Però bé, cadascú que faci el que vulgui, el que pugui, perquè clar...
Però a més és veritat que aquesta cançó et don... Si tu ara agafes i hem de fer, diguem-ne, una videorecepta, et don per agafar a càmera lenta i anar posant coses en una paella en la qual es van integrant tots aquests elements al final, no? Mm-hmm. Aquesta integració, aquest sofregit, no? Mm-hmm.
Continuem escoltant música ara, anem a un clàssic de l'òpera que alguns fins i tot es podrien atrevir, i crec que ho farem, a taralejar-lo.
Jo no m'atreveixo.
Va, Paula.
Ai, espera. Que bé caigua.
Carmen de Bizet, eh? Impressionant. Ara s'ha animat. Estem al segle XIX, ara, eh?
Carmen, sí, un clàssic, no? Una òpera conegudíssima de Georges Bizet. Efectivament, segle XIX, Bizet va situar la seva Carmen a Sevilla, que era una cosa allò molt exòtica, sud d'Espanya. I en aquella època era comú posar, després donarem alguns més exemples, noms a plats o a pastissos en honor a grans personatges de l'època. I això justament és el que va fer un gran cuiner d'aquella època, Auguste Escoffier, amb una amanida que em va dir, evidentment, doncs això, amanida Carmen.
Escoffier és la gran cuina clàssica francesa, aquells grans salons on es ballava el vals i on hi havia aquells bufets amb grans decoracions florals, i els grans cuiners es mouen a nivell internacional, i les grans divas de l'òpera també. Llavors, Escoffier dedica una amanida a l'òpera Carmen, i a més intenta fer una amanida d'inspiració andalusa, tot i que vista per nosaltres d'andalús té poc, val? Per ell, en la França d'aquell moment, que Andalusia és una cosa llunyana i exòtica, aquesta amanida realment és exòtica i andalusa.
Ai, l'amanida Carmen, ell dona la recepta. Bé, a veure si endivineu el que porta. Això porta arròs, porta pit de pollastre bullit, pèsols i alerta, perquè la cosa exòtica, bé, per l'oli d'oliva verge extra, bueno, sí, i un pebrot escalivat.
Bueno, però és aquell classicisme que tot fet ben entès són sensacionals. A mi em fa pensar molt quan vaig fer el viatge que me'n vaig anar a Viena al Palau de Schönbrunn, en el qual em vaig menjar una sàcher al capdamunt del Palau de Schönbrunn, evidentment amb un tipus de música, diguem-ne, clàssica i això, no?
Clàssica total, segur.
I de veritat que té un altre gust, no? Ara imaginem, no sé, el Massini, no? Que és un pastís tan clàssic, no? Doncs ben fet també.
Clar, Angelo Massini era un tenor italià i precisament per això...
Ah, sí?
Sí, surt també el llibre i després la Sara, la famosa Sara, el pastís Sara, també era la Sara
Bernard.
La Sara Bernard, que era, doncs això, una actriu de teatre famosíssima, vull dir, aquesta tradició, no?, de donar-li noms a alguns plats, a alguns pastissos d'algun artista de l'època.
Doncs no marxem de l'òpera, continuem amb Rossini.
Aquesta pots tallar seva, també, eh?
Ja, jo ja em veig aquí...
Aquesta igual et talles el dit, eh? Perquè sí, allò va ràpid, eh?
Ràpid, amb un bon saber. Jo aquí em veig embolicant canelons, saps, amb aquesta música?
Amb aquest nou...
Mira.
Però ràpid, eh? Allò, brillo.
No vas mal encaminat, eh? No? Perquè el senyor Gioachino Rossini, aquest compositor italià, té una certa relació amb els catalans, eh? Sabeu aquells canelons, eh? Aquells canelons tan catalans, a Sant Esteve, eh? Això d'ajuntar, això d'història, identitat, cuina, ai, viernes, va, dóna'ns llum. Dóna'ns llum.
De fet, els canelons que mengem a casa, diguem, per Sant Esteve, són els canelons Rossini. Els canelons arriben a Barcelona, a la ciutat de Barcelona, a finals del segle XVIII, principis del XIX, com un plat d'alta cuina, val? Perquè en aquella època els grans restaurants de Barcelona, molts tenien xefs italians. I llavors, a finals del segle XIX, la burgesia comencen a demanar a la minyona que els hi prepari aquests canelons. Com a cosa exòtica, no? Quan algú et vingui el dia de Sant Esteve i et digui no em toquis els canelons catalans perquè això és la nostra tradició, bueno, d'aquí 100 anys potser serà l'humus o el sushi per Sant Esteve.
O la carn d'olla, per què no? Jo aquesta setmana he fet una proposta amb un grup que hi hagi un restaurant aquest mes de juny que ens faci, si us voleu apuntar, us hi apunteu, que ens faci escudell i carn d'olla...
el mes de juny no.
Escolta'm, si veus tots els japonesos que es foten aquelles escudelles, aquelles sopes...
Aquesta calor.
Un ramen.
Per què no et menjaràs una escudella carrandolla?
Perquè no toca ara.
No, jo quan arriba aquest mes ja et començo a fer, diguem-ne, campanya.
També, sí, perquè ara estava pensant en la versió freda de l'escudella, que no sé si funcionaria, perquè els japonesos sí que tenen el ramen fred, que és bastant interessant quan fa calor, però
a mi ja em perdonareu, però ara toca gazpacho.
No, senyor. Escudella carrandolla.
I salmorejo, i tant. Clar. Jo estic amb tu, Guillem. No, bueno, tornem als canelons.
Tornem a la música, als canelons.
Els canelons i a Rossini. Allò de no em toquis els canelons, que són catalans. Bé, doncs Rossini, que donava nom a aquests canelons, que són italians, efectivament, i que no fa tant que els fem, vull dir, vora 100 anys, tampoc és tant, I que Viernes afegia allò de que potser d'aquí un temps algú diu no em toquis l'humus, no, que és molt català. Una història que demostra això, que la història, diguéssim, a vegades està de la música i també de la gastronomia plena de llegendes. De fet, Rossini diuen que feia uns sopars pantagruèlics amb els amics d'aquí, no? Molts plats que tenen ous a la Rossini o el tornador Rossini, no? Amb ingredients com el foie, coses així, com
exacte.
Molt top.
Jo anava a dir això. Per una banda, aquest punt, diguem-ne, de pantagruel, però per l'altre, el refinament del producte. El foie, la tòfona, la duxel. Saps què és una duxel?
No.
La duxel és una barreja, és un, diguem-ne, una mena de sofregit o de ceba ofegada amb bolets. Llavors, tu imagina't un filet mercadet, imagina't que l'arrebossem, diguem-ne, que li posem una bona capa de duxel, que això ho posem al damunt d'una bona làmina de pasta de full, i posem unes làmines de tòfona, en aquest cas, d'estiu, l'emboliques, el pintes d'ou i l'enfornes.
No?
I aquest tipus de menjar amb aquesta música m'agrada, que és refinament.
No em caldria música, per menjar-me aquest filet.
Però si aquest filet així, Wellington, te'l menges aquí al costat...
El Via Veneto, dius?
El Via Veneto, amb aquesta música de fondo, t'asseguro que...
Sí, segur que encara el gaudim més.
Sí.
Va, pensem una mica en la història, Paula, que trobarem aquestes notes que ja sonen una mica més contemporànies. Què és això que sona, Paula?
Una mica, que ara jo pensava... Tampoc...
Sí,
no anem a U2 encara, no? No hem arribat als Beatles, però
poc
bé.
A poc.
Poc a poc. Arvo Pärt, 82 anys, és d'Estònia, i és un dels representants d'aquest moviment musical que es coneix com el minimalisme, que de fet es podria vincular molt bé a la cuina, perquè és allò, mínim element, senzillesa, no? Però que pot generar una emoció extrema.
A veure, escoltem una mica més. Emociona, sí.
L'emoció de la senzillesa, no?, que funciona a la música, però també a la cuina. Almenys això diu Jaume Viernes.
El minimalisme en cuina té moltes similituds amb el minimalisme musical. És molt difícil de fer i només els grans cuiners poden arribar. Un gran minimalista és Ferran Adrià, per exemple, i uns grans minimalistes són el Mateu Cassanyes, l'Eduard Chetruc i l'Oriol Castro del restaurant Disfrutar i del restaurant Compartir de Cadaqués. Perquè poder-te posar el mínim d'elements al plat i no fer el ridícul és molt difícil. És quan el cuiner té intenció de transmetre alguna cosa que va més enllà del plaer del paladar. I és un plaer que apel·la més a la intel·ligència, als records, a la ironia, etc.
Clar, i aquí és quan ens preguntem si tothom està capacitat, no, per interpretar segons quins plats, com els del Disfrutar, que deia el Viernes ara mateix.
Clar.
Home, o la música.
Clar, mira, a mi m'ha fet pensar molt al principi quan ha dit, diu, en Ferran Adrià, i penses, clar, en Ferran Adrià té plats que tenen molta cuina, molts elements, però és veritat que també té molts plats que són aquell concepte del minimalisme. A mi n'hi ha un d'en Ferran que em té enamorat, que és el bròquil amb moll de l'os i caviar. És el concepte del mar i muntanya més especial. O, per exemple, ara, si mirem, diguem-ne, una mica més actual, hi ha una monja budista, la Jeong Ka-Wang, que la podeu trobar, diguem-ne, al Netflix amb aquests reportatges del Chef Table, que també, diguem-ne, té aquest grau de percepció de la finura i del minimalisme tan bèstia. I a mi aquesta cuina ara, des de fa una colla d'anys, és la que, de veritat, us ho haig de confessar, em té enamorat.
Sí, Viernes, de fet, posava l'exemple de les olives del Disfrutar. No sé si les heu provat com a cosa que té pocs ingredients, senzilla, minimalista, però que pot emocionar. Però, clar, molta gent es preguntarà, molt bé, vosaltres esteu parlant d'alta cuina, d'alta música, però tot el món està capacitat, diguéssim, d'interpretar... Clar, de sentir, no?, d'interpretar tot això, bueno, doncs depèn.
Hi ha una cuina i una música per cada moment i per cada lloc. Jo, si un dia ens n'anem a un bar a fer una cervesa i em demano un bacon amb formatge i aquest bacon amb formatge està ben fet, jo gaudiré tant com si estigués al celler de Can Roca. Per entendre'ns, el reggaeton està molt bé quan vas al cotxe i quan vas pel carrer. Algun dia escoltaràs la Shakira, que és un pas més, també està molt bé, però algun dia arribaràs als Beatles i diràs, ostres, i això està molt bé. I al final, si tens inquietud i ganes i una miqueta d'orella, un dia escoltaràs una sonata de Beethoven i diràs, era això.
Tot depèn del moment, també.
Era això, tot es pot gaudir, estem parlant de plaer, no? L'entrepà de bacon amb formatge o una truita a la francesa, allò ben fet en un moment idoni, com anar a un gran sopar d'alta cuina, no?
El que passa que quan dius truita a la francesa, hi ha moltes truites a la francesa, no? Per exemple, hi pot haver aquella truita a la francesa d'aquell bar, amb tots els respectes ho dic, i que no s'enfadi ningú, ara, aquella truita a la francesa d'aquell bar que estava feta a les 6 o a les 7 i que a les 11 vas amb un bar i te la trobes allà, o hi ha aquella truita a la francesa d'aquells ous, aquelles gallines que pasturen i que aquells ous agafen aquell gust amb aquell pa de luxe. És a dir, clar, quan parlem d'una cosa tan senzilla i humil com una truita a la francesa, hi ha moltes truites a la francesa, com, per exemple, també hi ha aquest bacon amb formatge. És a dir, quin bacon i quin formatge. I davant d'aquest, podríem dir, banalisme de la cuina, també hi ha el banalisme de la música. Mm-hmm.
I tornem, Paula, no? El llibre, la música, el que deien dels macarrons amb formatge.
Recordem quina relació entre els macarrons amb formatge i Beethoven, publicat per Rosa dels Vents, un llibre gens farragós, gens acadèmic, que la gent no ho sembli, ni gens elitista, sinó fet des de l'afició, per gent que li agrada la música o la cuina, per tothom.
Un llibre que s'ha d'escoltar o s'ha de llegir segurament amb un tocadiscos al costat.
I tant, fantàstic.
Doncs va, anem a la notícia de la setmana.
Pret a manger.
Què t'ha cridat l'atenció, Paula, aquesta setmana?
És que aquesta setmana, o sigui, no em digueu que no ha sigut intens. Hem sabut que Urdangarín se'n va a la presó. Hem conegut el ministre... Bueno, vinga, va, anem a dir que sí, però hem conegut el ministre més curt de la democràcia.
El màxim, no?
El màxim. El Lopetegui plorant, sí. Bé.
Trump i el Kim Jong-un, també.
Exacte, i Trump i Kim Jong-un, que han dinat junts. I jo no sé si com vosaltres, com jo, esteu ansiosos de saber què han menjat, no?
Jo sí.
Home, no hi deu haver-hi cap, no sé com es diu, cap sabata de taula per allà al mig, no?
No, esperem que no. Hem d'imaginar, no estaven sols, una taula llarga, rectangular, allò decorada amb elegància, amb cada delegació una a cada costat i ells dos encarats. Doncs bé, no va haver hamburguesa, recordeu que Trump...
És el que dèiem la
setmana passada. Sí, que Trump deia que li agradaria compartir una hamburguesa amb Kim Jong-un. Doncs bé, no va haver hamburguesa i els entrants era una cosa clàssica, eh? Un còctel de gambes amb una amanida d'alvocat, això era una picada d'ullet als alvocats de Califòrnia, dels Estats Units. Després una amanida mango verd i pop fresc. Oh. I després una cosa que es diu oiseon, que és un plat coreà de cogombre farcit.
Bé, fins aquí.
No?
Me'ls imaginava de menjar més grossot.
I ara venen els plats principals. Que tenim una costella de vedella confitada, un porc cruixent agredolç i arròs fregit, i després un bacallà estofat. Fins aquí, jo diria que tot no hi havia hamburguesa, fins aquí tot anava bé, no? És a dir, feia referències, aquest sopar era la Xina, no? Feia referències a la cuina xinesa, alguna cosa americana, alguna cosa coreana, però als postres va passar una cosa bastant estranya. De primer van servir un pastisset de ganaix de xocolata i de segon, sorpresa, cosa sospitosa, un gelat de Häagen-Dazs.
Així,
I la qüestió és que posava la marca, diguéssim, allà a la minuta, no? Com ho diem, això, no? El menú, no? Que els hi donen al menú, doncs era gelat de vainilla Häagen-Dazs. I clar, això ha generat, bueno, moltes sospites, moltes crítiques, evidentment, clar, com s'ha colat aquesta marca aquí, perquè la publicitat que li han fet, bé, bueno, increïble.
I per veure...
per veure, no ho sabem, però sabem segur que Trump no va beure alcohol perquè ell és un abstemi declarat.
Ah, sí,
que
dius
no
ara? Alcohol.
Sí, sí, sí. No ho diríeu mai, eh?
No, no ho sembla. La veritat, aquella cara vermella fa...
L'imaginàveu fent copes de mi,
són les hamburgueses. Va, anem a esmorzar nosaltres.
Què esmorza...
On esmorzem avui?
Avui anem a l'Amèrica Central, a un país, allò que queda entre Panamà i Nicaragua. Sapiguem que s'esmorza a Costa Rica.
Mi nombre es José Calderón, vengo de Cartago, Costa Rica. Y nosotros normalmente para desayunar comemos gallo pinto, que es un platillo típico de nuestro país, que es arroz y frijoles, que es un poco pesado para los demás países, pero para nosotros es el mejor platillo. Lo comemos acompañado de un huevo frito, salchicha, queso, tomate... con pan o tortilla, y para tomar normalmente es un café con leche, un agua dulce, que es una miel que se hace con la caña de azúcar y se toma caliente. Y después de eso nos relajamos con otra taza de café, porque normalmente tomamos hasta dos o tres tazas.
No, i tant que es poden relaxar ja després de tot això.
Per relajar-se, dos o tres tasses de cafè.
Vinga, després del gallo pinto.
Ai, ai, bueno.
Paula, Pep, moltes gràcies.
Vinga, adéu.
Ens veiem la setmana que ve. Adéu.
Adéu, gallo pinto.
Adéu.
Apa.